Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui a l'entrevista parlem de la importància dels contes que estimulen la imaginació i la creativitat i ajuden a empatitzar amb el món. I és que la banyarenca Débora Eguizábal ha escrit el seu primer conte, que es titula Explica'm sense pressa. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, avui parlem de llibres, de contes, de nens. Serà una conversa molt interessant i per això ens tenim a la nostra convidada, la Débora Eguizábal. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt nerviosa, però bé.
Però sí, estàs acostumada quasi
no,
a
mi. No, però això sempre hi posa.
Débora, primer de tot, bon any. Vas acabar el 2024 molt bé, m'imagino, perquè era quan sortia aquest llibre, aquest conte, Explica'm sense pressa, que està escrit per tu i il·lustrat per Carpetank. En aquest cas, explica'ns, perquè aquest conte té una història molt maca darrere.
Sí, sí. Bon any, també. I sí, vaig acabar el 24 molt bé, molt contenta. Va sortir aquest conte que feia temps que estàvem treballant. I que, a més, era una part molt important de mi, perquè al final, com tu dius, és una història, no? Vull dir, tot té una història, i aquesta és una història meva, personal, en el meu cas, amb el meu nen. Aquest llibre tracta, sobretot, dels vincles i de passar temps amb la gent que estimes. I d'això em vaig adonar compte quan vaig tornar de la baixa per maternitat a la feina. De sobte vaig veure què passava. Vaig passar d'estar 24 hores amb el meu nen a pues, no poder passar a vegades ni 10 minuts, ni poder explicar-li un conte, ni poder... perquè la vida, no, pues, et porta en aquest ritme ràpid de feina, arribes a casa, has de fer no sé què, has de... no? Et poses una cosa tonta com netejar els plats, i de sobte dius, hòstia, el meu nen em necessita.
Clar.
I llavors vaig pensar, no pot ser. No va ser ràpid, eh? No va ser el primer dia que vaig arribar a casa i vaig dir, això no pot ser, no.
Clar, tu vas tenir 9 mesos.
Jo vaig fer una baixa de 9 mesos, si m'ho vaig poder permetre, vaig estar mirant, no, com poder fer-ho, i vaig començar a treballar quan tenia el nen 9 mesos. Clar, jo vaig passar 9 mesos enganxada al meu fill. Vull dir, clar, al final estava al seu costat, jugava... Vull dir, el que toca, el que s'ha de fer, perquè al final aquests 9 mesos no tornaran.
No.
No. Llavors, quan vaig tornar a treballar, clar... Jo soc mestra, el que implica pues, portar-te molta feina a casa. Vull dir, al final, la gent normalment pensa que no i que vivim molt bé, però no és així. Ser mestra implica tenir molta feina a casa. I arribes i, a més, la casa també implica molta feina. I de sobte dius, ostres, no m'he assegut a jugar amb ell. No m'he assegut a explicar-li un conte. No m'he assegut a... Què ha passat? Com pot ser que en 9 mesos ho hagi fet sempre i ara no? Pues vaig, després d'uns temps, no? El que et dic, no va ser d'un dia per l'altre, unes setmanes, vaig dir, això no pot ser, algo ha de canviar. I per mi escriure és algo més, no? És com a terapèutic, inclús, diria. I vaig escriure aquesta història. Una història que jo pensava pues, que bueno, seria una cosa més que tinc a l'ordinador, que em serveix per treure coses, no, de dins, però no. Una editorial va dir, això és molt interessant.
I... Ho vas enviar, entenc, a editorials?
Sí. Bueno, vaig enviar una.
A una i et va dir que sí.
Sí, perquè vaig pensar també, si a mi m'ha passat, hi haurà mares que tinguin el mateix problema que jo, que es vegin sobrepassades, no? En el sentit de, no puc estar amb el meu nen. I és la millor història de la meva vida. Jo això ho poso al compte. El meu nen és la millor història que jo he pogut fer. I no l'estic disfrutant. No pot ser, perquè al final... Això no tornarà, no és el que deia. Aquests anys, aquest temps, bueno, mai torna. No, al final s'ha de gaudir, això.
Si tinguessis una altra, que després suposo que ja et preguntaré, seria viure totalment una altra història,
exacte,
no? És a dir, no hi ha... No és un reemplaçament en cap moment.
No, perquè a més són nens diferents. Jo ho veig a la classe, jo tinc 12 nens, 13 ara, i cada nen, cada història que tinc amb cada nen és diferent, però perquè tots són nens diferents.
Clar.
pues amb el meu fill igual. No sabrà, si jo tinc un altre, que no ho sé, però si el tinc, serà una història diferent.
Perdona, que t'he interromput. M'explicaves això, que ho vas fer de forma, doncs, terapèutica, no?
Sí.
En comptes de deixar-m'ho en un psicòleg, doncs, llenço a escriure. I, clar, quan et diu que ha sigut l'editorial, què passa?
Bueno, a part de posar-me molt contenta, vaig pensar, pues, potser no és algo que se'm doni malament. Llavors ens vam posar a treballar, sobretot en el tema... No polir la història, perquè la veritat és que la història estava bastant bé, era curteta, és el que volíem. Tenia una miqueta aquest toc d'humor, perquè al final no deixa de ser una història pels nens. I la història estava ben polida, però el que sí volíem era triar una il·lustradora, no? Jo, a part d'escriure, a mi m'agrada molt la literatura infantil. I abans d'escriure he llegit molta literatura infantil. I la il·lustració, te diria que és més important que el text, no?
Clar,
i el text és la meva part.
No? Al final li llegeixes tu al nen,
exacte.
Però tu ets, és a dir, al final mostres, no?
Exacte. Llavors, buscar, no?, aquesta il·lustració que pugui ser més adient a tu, això va ser, bueno, una miqueta costós, perquè sí que, no?, passaven portafolios, això que diuen, que veus les mostres dels il·lustradors i tal, fins que vaig conèixer la Carmen, que es diu Carpeta Inc., però és, el seu nom és Carmen, de Vigo, que em va encantar. I, a més, li demanava coses i tot el que demanava està al conte. Qui em coneix bé, qui em coneix el meu fill, el veu, aquesta història. Veu la seva habitació, veu el seu pijama, em veu a mi... Tots els detalls, els petits detalls, estan perquè la Carmen ho va fer possible.
Complicat, això, perquè a sobre, amb la distància, com us comunicàveu? Per telèfon, fèieu videoconferències?
Per telèfon, sí, per telèfon.
I captava l'essència?
Sí, és que és això el bo. Perquè al final jo li vaig dir, vull un nen que sigui ros, amb el cabell arrissat, vull un pijama de girafes, perquè, mira, casual, coses de la vida, és el preferit del meu nen. Vull que l'habitació tingui aquestes cosetes. Per exemple, a l'habitació es veu una jaqueta penjada que és de color groc, perquè la meva millor amiga li va regalar al meu fill. Llavors, tot en aquest conte té aquest sentit, té aquest sentiment.
Déu-n'hi-do. Important, quan ha trigat a que es vegi com el tenim aquí físicament?
Bastant, perquè és el tema de la il·lustració, de tots aquests detalls. Al final és una feina molt costosa. I és una feina que trigues, en què tot estigui perfecte. Això és el que ha costat més. A més, l'editorial és valenciana, va pillar la Dana...
Oh.
Clar, es va retrasar una miqueta més. Vull dir que just quan anava a sortir, doncs, la Dana va fer les seves, i bueno, vull dir que ha sigut un... De fet, aquest conte està escrit abans que el llibre que vaig treure al maig. Vull dir...
Ostres!
Imagina't.
De intel·ligències emocionals?
Múltiples.
Múltiples.
Sí. Vull dir, està escrit abans que... Aquest conte s'ha escrit abans que el llibre i va sortir, bueno, ha sortit més tard.
Clar. No, clar, però potser l'altre era més fàcil entrar a cometes.
Sí, perquè l'altre era pues, posar bonic, no, diguéssim, el que jo vaig escriure i lanzar-lo. No tenia res més. Sí.
Aquest llibre, aquest conte, el tenim disponible en català i en castellà, oi?
Sí.
Explica'm sense pressa i en castellà.
En castellà és Cuéntame con calma.
No és literalment.
Canvia, no.
I... De moment has fet diverses presentacions. Com ha estat rebut el conte?
Molt millor del que em pensava. Sí, perquè al final, pues, a vegades, el llibre no, me'l va comprar molta gent perquè també, pues, li interessava, perquè, no, pues, gent més adulta, diguéssim. Clar, això era com a més per nens. Hi ha famílies que no tenen nens, que no tenen... I tot i així, ha tingut una molt bona rebuda perquè... Jo crec que és el que passa, que connecta molt amb les persones, no? Connecta molt amb aquest problema que és habitual a cada dia, jo penso, no?
Sí.
Vull dir, al final, cada no només a les mames, vull dir, als papas també els hi passa, que no passen temps suficient amb la gent que estima, els avis, els tiets. Al final, jo ho aboco a que és un conte, no?, que en el meu cas és mama-fill, no? Però parla en general de passar el temps amb la gent que estimes. Llavors, també pot anar, no?, amb aquests avis, amb aquestes iaies, els tiets, gent que, pues, que estimes molt i, per desgràcia o pel que sigui, no pots passar el temps que vols. Llavors, jo crec que ha connectat molt bé amb la gent i ha tingut molt bona rebuda, molt bona.
Què t'han anat dient? Perquè em sembla que has fet dues presentacions, una va ser Banyeres,
sí.
L'altra va ser a Bonastre,
sí.
El dia 28 de desembre.
Sí.
I què et deien?
Bueno, clar, la gent em deia, és molt bonic, o sigui, hi ha hagut gent que mames de la meva escola, per exemple, que l'han comprat, que em deia, he plorat amb l'última pàgina.
Oh!
Perquè connecta amb aquesta emoció de dir, ostres, jo ho he viscut, això. I com ho puc replantejar, no? Ara com ho puc canviar? La gent em diu, és un conte molt emocional. És un conte que és per nens, perquè al final és una història bonica, que té aquest toc d'humor, que és divertida pels nens, no? Però té un missatge molt important, amb molt de pes, pels pares, per les mames, pels avis, per les tietes. Al final, qui explica el conte, no? Són els papes, les mames, i qui ho rep són els nens. Llavors ha d'haver aquest missatge compartit.
Uh-huh. Clar, al final, per molt que sigui un conte per nens, no?, i que ho llegeixen pares, mares, avis, tiets, al final parlem, no, del temps, no?
Sí.
I el temps és l'únic que no es pot comprar en aquesta
Exacte.
Vida.
Uh-huh.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és una cosa molt volàtil, no? Al final, el temps passa molt de pressa i els dies passen molt lents, no? A vegades dius, oh, quin dia més lent.
Sí.
Però de sobte, ostres, passen molt ràpid els mesos i de sobte els anys, perquè el meu fill ha complit 2 anys.
I t'ha passat volant, m'imagino, no?
Com ha passat això?
Què ha passat, no?
Què ha passat? Llavors sí que és veritat que hi ha dies molt llargs, però els anys són molt curts. I no para, el temps no para.
No.
I t'ho perds, és veritat que t'ho perds, i et perds coses, i no hauria de ser. Hauríem de poder gaudir, que això també, no?, pues ja entra el tema de la conciliació familiar, no?, problemes pues més logístics, que jo sé que no tothom pot... La vida a vegades ens porta a un ritme massa ràpid.
La vida i els diners, que és el que necessitem, Exacte. No?, per comprar...
Exacte, vull dir que jo soc molt conscient d'això, i soc conscient que pues, a vegades tinc una situació bastant privilegiada, però també perquè me l'he buscada, en el sentit de... Bueno, doncs potser he de renunciar a algunes coses, però prioritzar el meu nen, a la meva vida, a la meva família i a mi, sobretot.
Clar, abans deies, no?, tornem una mica a l'inici, no?, aquests 9 mesos, de cop i sobte et separen, entre cometes, no?, i tornes a la teva vida com abans de que naixés,
sí,
no?
Com abans de que naixés, sí, sí.
Haig de treballar.
Sí, sí.
Quan fas aquest canvi de xip i ho poses a la pràctica? Perquè al final, mira, ara estem a inicis del mes de gener i sempre parlem de propòsits, no? Vull passar més temps amb la meva parella, amb el meu nen,
sí.
No? Ens plasmem, no?, el que volem, però moltes vegades doncs les circumstàncies, no?, de la vida adulta ens fa desistir o estàs cansat. Com t'ho planteges i com... Perquè siguis també un exemple, no?, per les mares o pares o avis que t'escoltin, com acabes de donar el pas?
Mira, és el que parlàvem. Al final has de renunciar a algunes coses. No, a la vida no es pot tenir tot. I això és una cosa que m'ha costat d'entendre. No va ser d'un dia per l'altre. No em vaig despertar un dia i vaig dir, mira, avui ja he passat tot el dia amb el meu fill. No va ser així. Va ser un temps de reflexionar i de pensar, no estic bé, què m'està passant, no puc passar el temps amb el meu nen, i de veure pues, quines emocions em passaven i sobretot què les provocava i què és el que passava. Llavors vaig dir, vale, cal potser que avui hagi de fregar tots els plats o que la cuina estigui impoluta o que no hagi doblegat la roba? I vaig pensar, no, el meu nen, quan tingui 10 anys, no recordarà que als 4 o que als 2 o que als 3 la cuina estava impoluta. I no em dirà, gràcies, mama, perquè quan tenia 4 anys la casa sempre estava perfecta. No m'ho dirà.
No,
el que recordarà el meu fill és que sempre la mama o el papa tenien 5 minuts per estar amb ell, 5, 10 o 15. Això és el que vull que recordi el meu fill, que la mama i el papa sempre estaven amb ell quan ell necessitava. Òbviament, hi ha vegades que el meu nen juga sol, autònom, i jo puc aprofitar per fer coses. Però hi ha moments en què em demana. I jo no vull dir-li, no, carinyo, què he de fer? No vull dir, sí, carinyo, anem a jugar.
Clar.
I aquí és quan vaig fer el canvi. De dir, vale, doncs potser no cal que això ho faci avui. No passa res. O puc retrasar-ho 2 hores, puc fer-ho. L'organització, el temps, i sobretot doncs, em vaig reduir hores. Vull dir, sí que és veritat que vaig potser renunciar a tenir doncs, més sou, o potser, no? Però passar aquest temps... De qualitat. Al final, jo és el que dic, no fa falta estar enganxats 24 hores, no fa falta tenir temps en quantitat, sinó de qualitat,
no? D'aquest
temps.
Una cosa que sempre...
Exacte. Jo no estic des que arribo de la feina fins que me'n vaig a dormir, o el nen se'n va a dormir, enganxada al meu nen, no? Perquè és el que parlàvem. Ell fa joc autònom i juga sol. Perfecte, llavors jo és aquí quan aprofito a fer coses. Però si el meu nen em diu, mama, necessito o vull que em jugui, o vull que em llegeixi, no vull dir-li no, vull dir-li sí.
clar, m'imagino també que a banda de reflexionar tu, vau haver de seure-us els dos, no?
Sí, pare, clar, mare, sí, sí, exacte.
En aquest cas.
Això sempre és en parella.
Clar, per prendre decisions, perquè al final que una peça de la família es mogui significa que totes es mouen d'alguna manera, no?
Sí, sí. I jo en això tinc molta sort, el meu marit pues, sempre diu endavant el que necessitis i bueno, és el que dèiem, jo sé que estic en una situació bastant privilegiada, però també...
L'has buscat.
També l'he buscat, també ha sigut un temps de reflexionar molt i també de dir què és el que em passa i què necessito, no?
També un aprenentatge que ens dones amb aquesta entrevista és, no?, seure, reflexionar.
Sí.
Moltes vegades somos como pollos sin cabeza, no?
I borregos, no? Allò que dius, sempre vas a... No? A...
El rebaño, no?
Exacte. El que diu la vida, no? I barca que hem d'anar ràpid, doncs més ràpid. I si puc treure més del que... Doncs pues més. Ostres, doncs poder no cal. És el que dic, no fa falta un temps en quantitat. No cal passar les 24 hores enganxats. La teva parella tampoc ho està, les 24 hores enganxats.
No, et mataries.
Exacte.
Però sí que, sort.
Però sí que és veritat que aquest temps de qualitat és necessari. I no cal passar 24 hores, però poder 3... Per
I que
no?
Siguin bones,
exacte,
no, al final.
I que siguin bones. I que tu et puguis marxar i diguis, jo, me'n recordo de que hem fet això i m'ho he passat tan bé, i que quan puguem mirar les fotos, riguem, i ens ho... Saps? Això és el que és important.
De fet, el conte també, ja que promulgues i prediques, no, aquest temps de qualitat en família, hi ha una activitat familiar.
Exacte. Al final d'aquest conte hi ha una pàgina en què bueno, surt una explicació d'una activitat i és per fer-la en família. Clar, quan acabes de llegir, pues, al final, òbviament, pots llegir abans d'anar a dormir, però a vegades el meu fill em demana a les 6 de la tarda un conte. El meu nen és molt de contes. Doncs pues llegim un conte. Pues, i si a més té una activitat, ja és un plus a fer coses amb ell.
Mm-hmm. Li has llegit amb ell?
Sí. El meu nen va ser el primer que va tocar aquest llibre.
Uau.
Sí, sí, sí. Jo li vaig obrir la caixa i el primer que vaig fer va ser donar-li. Va ser el primer que el va veure sencer, va ser el primer que... Tot. El meu fill sempre és el, bueno, és el motor de la meva vida al final. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. On el podem trobar?
Aquest conte el podeu agafar per internet a la seva pàgina web, a la pàgina gusanillo.com, que és l'editorial. I si no, també me'l podeu demanar a mi. Vull dir, la gent que em coneix, no? Al final jo soc pallarenca, ens coneixem tots, hi ha molta gent que me l'ha demanat a mi directament i així també els puc dedicar. Uh-huh. És una tonteria, no? Però
no,
fa il·lusió,
però
maco, no?
Fa il·lusió, no?
Tenir pues, la dedicatòria amb els noms potser dels nens o d'algú que vulgui regalar, que sigui bonic. Uh-huh. Llavors, bueno, pues això, si algú li interessa, me'l pot demanar a mi també.
És a dir, que et contacti per tu per WhatsApp, per Facebook també, per Instagram.
Sí, per Instagram. O...
I que t'ho demani.
Exacte.
I tu ja t'encarregues.
I si no, pues això, per internet, a la seva pàgina, a la pàgina de l'editorial, el podrà comprar tant en català com en castellà.
El codi QR que incorpora...
Sí, és de la pàgina web.
És de la pàgina web,
sí.
Directa, no?
Sí, sí, sí.
Hi haurà més contes? Perquè, clar, en poc temps, en 5 mesos aproximadament... No, una mica més, va. 7 mesos t'hem tingut dues vegades per dos temes diferents, tot i que amb la mateixa línia. Tindrem més o no?
Doncs... Pues... Poder sí.
Oh.
Sí, perquè a més no puc dir massa cosa perquè està tot com a molt a l'aire i encara no s'ha tancat res, però he rebut un encàrrec d'una cosa que pues, també em toca molt i que em fa molta il·lusió.
Wow.
Llavors, si tot surt bé, la història encaixa, els agrada, no? Pues el que he escrit, en principi hi haurà un altre, suposo, conte infantil.
Wow.
Sí.
Clar, fora de micros em deies, no, que és més important, no, fins i tot aquests encàrrecs, que no pas que vagis tu amb un llibre i pica un editorial. No?
Home, és molt bonic, sobretot perquè algú pensa que ho fas bé. És a dir, que el que fas és lo suficientment important o té el valor de que algú digui, vale, pues ara m'escrius sobre això. Llavors, hasta, bueno, és com un xute, no, d'adrenalina, d'emoció, que algú digui, va, pensa el que vulguis, fes-me una història sobre això.
Wow.
Llavors, aquesta ha sigut la proposta que m'han fet. M'has d'escriure una història sobre això. Si ens encaixa, si ens agrada, si hi ha tot el que volem, ho tirarem endavant. Llavors, pues, clar, és molt emocionant. Sobretot és
clar,
emocionant.
I il·lusionant perquè al final no els fruits de la teva passió estan...
Sí, de la teva feina. Al final això, sí, dius, un dia escrius com algo terapèutic. Sí, és veritat, però porta molta feina després.
Sí.
Quadrar-ho tot, que tota la història encaixi, perquè al final la història, bueno, parla de tot això que m'ha estat dient, no? Però no deixem de pensar que és un conte infantil, llavors ha de tenir aquest ganxo perquè als nens els hi agradi. Llavors aquí ha d'haver, no?, pues aquest toc d'humor, aquest conte, sobretot passa uns quants dies a casa, que el nen vol que li llegin un conte, la mama no pot, no? Això que parlàvem abans, i un dia el conte no s'obre, no vol que llegeixin. Clar, aquí, no? Pues, entre tots dos, la mama i el nen, fan un pla, i llavors aquesta cosa divertida, que enganxi, també costa.
Clar.
No tots els contes enganxen. Al final, és un treball, i després tot el tema de la il·lustració, vull dir, no és fàcil. No, no és fàcil.
És un món complex,
és
la veritat.
És un món complicat.
I en una era en la que ChatGPT la intel·ligència artificial està fent de les seves, es dona més valor encara, no?
Sí, suposo que aquest conte també ha enganxat per això, perquè no és un conte que surti d'una, no, d'una intel·ligència artificial, que al final és això, artificial. Aquest conte surt de dins, del cor, de les emocions. I al final, ara, per sort, la intel·ligència emocional s'està donant el valor que té, sobretot amb els nens, perquè tot i que ens pensem que ells no els hi passa res i que sempre estan contents perquè són nens, no és cert. Llavors aquesta intel·ligència emocional se l'ha de donar aquest pes que necessita.
I els adults s'haurien d'aprendre una mica, no?
Bueno, això ja costarà més, perquè som altra generació.
I tu encara ets jove.
Sí.
Que...
sí, sí, sí.
Per finalitzar, Débora, què li demanes al 2025?
Salut.
Salut.
Salut, perquè això és el que farà que passi temps amb la gent que estimo. I sí, salut i està bé amb aquesta gent.
I et planteges tenir un altre fill o no?
De moment no.
De moment
això que no senti el meu home, que sí que vol.
Això pot crear un conflicte.
Jo de moment estic molt contenta així, disfrutant de l'Ibai, disfrutant del meu nen, que tot arribarà, que potser sí, ara dic que no, però poder sí, però ara estic molt bé així.
La veritat
és
que
sí. Estic en un moment dolç, sí.
I és important, no?, doncs això...
Quan ens trobem en un moment dolç, que a vegades la vida pues, no ens deixa, però quan ens trobem en un, crec que l'hem d'aprofitar i gaudir tot el temps que ens deixi. Llavors, ara mateix, estic perfecta com estic.
Doncs, tens un nen teu, de la teva pròpia sang, dos nens físics,
exacte,
en aquest cas, no?,
sí,
els dos llibres.
Els dos llibres.
I ja veurem... els derroteros que porten aquest any,
exacte,
2025.
Exacte.
Débora, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos obert el teu cor novament amb aquest conte, amb Explica'm sense pressa, i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a tu per convidar i per sempre pensar en mi.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Són gairebé 11:15 i just creuarem el meridià d'aquest Penedès en xarxa. Ara arriba el flaix de notícies que ens acostarà la Goretti Martínez. I després parlem amb Incavi. A les 11 tindrem nou capítol de Feinejant en Filosofia amb el professor Pere Martí. I després del flaix informatiu de 11:45, el Com sé tu, la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, ens parla del FOMO, aquesta por a perdre's alguna cosa. De seguida tornem.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Música. L'Arbós restaura la façana de la sala polivalent. La intervenció ha suposat una inversió de 35.000 euros. L'Ajuntament de l'Arbós ha restaurat la façana de la sala polivalent amb un material més resistent en una intervenció que forma part del projecte de rehabilitació integral d'aquest equipament, en el qual hi ha l'escola de música tradicional. La intervenció ha suposat una inversió de 35.000 euros i té l'objectiu de dignificar l'entorn de l'edifici i augmentar la seguretat dels vianants, segons han explicat des del consistori. La nova targeta per accedir a la deixalleria es pot recollir a Vilafranca i serà obligatòria abans de l'estiu. L'Ajuntament del Pla del Penedès referma el seu compromís en la preservació del medi ambient i en l'ús de la deixalleria com a mitjà per millorar la sostenibilitat del municipi. Per aquest motiu, informa que la nova targeta per accedir a les deixalleries es pot recollir a la deixalleria municipal de Vilafranca. La targeta també es podrà sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament a partir del 3 de febrer. Degut a la llei de residus i sòls contaminats per una economia circular, la targeta per accedir a les deixalleries serà obligatòria abans de l'estiu. S'han lliurat els premis de la campanya comercial de Sant Martí Sarroca. La campanya de Nadal dels comerços locals de Sant Martí Sarroca ha arribat a la seva fi amb el lliurament de les tres paneres amb productes dels propis comerços participants que durant el desembre es van sortejar entre els seus clients. El sorteig es va efectuar poc abans de Nadal, però dues de les paneres no van ser recollides per les persones agraciades. Es va donar de marge fins al 5 de gener i en no ser retirades dins d'aquest termini ni ser possible localitzar els guanyadors, van declarar-se dos dels tres premis deserts, pel que es van extreure dues butlletes més. Les tres paneres ja han estat lliurades a les tres persones afortunades, que han estat Núria Soler, que ha rebut la panera dipositada per la pastisseria Xarelo, Rafael Viquetes, que obté la panera dipositada a la perruqueria Keops, i Maria Fe Ortega, que ha guanyat la panera dipositada a la farmàcia Montserro. I Joel Picón culmina la seva trilogia sobre desinformació amb La premsa sin ley. El periodista i escriptor sadurninenc Joel Picón ha presentat el seu nou llibre, La premsa sin ley, un assaig crític que posa en qüestió els interessos que controlen la informació global. Amb un pròleg escrit per Antonio Baena, reconegut periodista sadurninenc i director de comunicació d'ATM Media, aquesta obra es posiciona com una de les apostes més contundents del panorama literari actual en l'àmbit del periodisme i l'anàlisi social per aquest any. A La premsa sin ley, Picón aborda temes d'actualitat com el paper dels fact-checkers, la influència de les corporacions tecnològiques i l'impacte dels grans poders econòmics en la construcció del relat global. A més, inclou una recopilació de reportatges que revelen històries periodístiques que havien estat ignorades o silenciades, destacant per la seva profunditat i valentia.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 4 minuts i mig.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Sembla ara un somni
tan distant. Anem de fira, de la mà de l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, i no a qualsevol fira, sinó a la fira de referència del vi espanyol de qualitat, la Barcelona Wine Week, que se celebrarà del 3 al 5 de febrer a la capital, com tal. La nostra guia serà la cap de comunicació de l'INCAVI, la Laia González. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Queden 13 dies, perquè el marcador ja fa dies que està comptant, per aquesta cita molt i molt destacada, oi? Pel sector, com dèiem, a nivell de tot l'estat.
Sí, sí, és una cita que pel sector del vi és, si ha d'estar, si ha d'anar,
I contents de que realment els anfitrions una miqueta sigui, siguem el vi català, no? I sigui Barcelona, en aquest cas, no? Però que reuneix a, bueno, a tot el sector del vi, el que dèiem, espanyol i internacional també. També sempre s'ha dit que és una fira que vol i és internacional. Vull dir, hi ha molts noms d'arreu del món, no només, no només d'aquí de l'estat espanyol.
Una fira que fa uns anys va apostar per aquesta denominació, Barcelona Wine Week, però que més enllà d'aquestes sigles té solera i ha anat canviant de dates, d'emplaçaments i de nom.
Sí, el que passa que podem dir que aquest any, jo crec que és com, no sé si dir la consagració és potser massa fort, no? Però bueno, aquest any sí que ens han estat explicant fa molts mesos que la fira estava ja, ja es va veure l'any passat, malauradament perquè hi va haver una mica, no?, un èxit tan, tan gros que realment es va planar i aquest any el que han fet és créixer en nombre de pavellons, llavors han passat de tenir el pavelló número 8, ara tindran l'1 i el 8. O sigui que...
De Fira de Barcelona.
De Fira de Barcelona. Per tant, sí que podem dir que s'ha consagrat, tot i que hi ha hagut això que comentaves, no? De que hi havia hagut balls de noms i de dates i d'això. Sembla que ara mateix ja s'ha fixat com que és una cita ineludible, la primera de l'any. Ells els agrada molt remarcar-ho, no? De dir que arrenca l'any 2025 amb la Barcelona Wine Week.
Una fira que, a banda de créixer amb expositors i de tenir els estands tradicionals de qualsevol altra fira, tant o més important és l'amplíssim programa d'activitats que comporta.
Mm-hmm. Són tres dies amb una aposta molt gran per les activitats. Normalment tenen una temàtica central, aquest any són les vinyes velles, els ceps vells, i al voltant de tot això, bueno, acaben parlant una mica de tot el sector, la veritat, eh? Perquè ho encaben aquí dins, però realment acaben parlant de canvi climàtic, acaben parlant de reptes del sector, acaben parlant de la tecnologia, del futur... I és una mica la feina dels cellers i de qui vol estar present els que miren de trobar quins temes es poden englobar en aquest tema central que els hi agrada dir que tenen. També és veritat que hi ha moltes àrees diferents, no només és les activitats que dius tu, hi ha molts espais diferents, de marques, de... cada una de les denominacions, de tot el vi espanyol. També volen, sempre han volgut, i això és una cosa que a veure aquest any com els hi funciona, sortir fora de la fira. Sempre han volgut que la fira sigui l'espai on els professionals es reuneixen, però que hi hagi un afterwork, que li diuen ells, no? I que Barcelona respiri de vi. I això, a veure, que no sabem com anirà, com els anirà amb ells, perquè bueno, nosaltres no venim a representar la fira, però ens agrada ser-hi i ens agrada explicar que ho estan fent bé.
Sí, sí, podríem dir que fora dels estands i del voltant d'aquesta Barcelona Wine Week el sector es para una mica, perquè ja tinc pluja de correus amb cellers, amb entitats del sector explicant-te les activitats i les propostes que faran del 3 al 5 de febrer dins la fira o al voltant de la fira. Tothom aprofita que el món del vi es reuneix aquests dies per vendre's, per explicar-se.
Clar, home, a veure, és que és un moment molt bo perquè tothom... Clar, ve molta gent de fora i és el moment que realment t'has de lluir, t'has de mostrar i has d'explicar les novetats que vulguis tenir per enguany o els reptes que vulguis fer i clar, és el moment. Has d'aprofitar aquesta ocasió, realment. És una fira que has d'aprofitar-la. Realment.
És un aparador.
És un aparador.
Molt llaminer i fantàstic.
Sí, ens agrada a nosaltres dir que és això, no? Costa ser un anfitrió, no? És una fira molt gran, és el que dèiem, ve de tot el món, la gent, però ens agrada pensar que el vi català és l'anfitrió. Llavors, per això una miqueta avui us explicarem tot el que portem nosaltres a la fira, que no depèn només de l'Incavi, sinó, com deies, ve tu, tots els cellers, tot el vi català ha pensat activitats, idees, ponències, sessions, a banda d'estar present en el que tothom s'imagina, no? Que és la típica fira, la moqueta, camina, ve celler a celler... Jo crec
això
que
no ha canviat massa, oi?
No ha canviat massa, però tens raó amb el que dius, que hi ha moltes activitats paral·leles, que no és només trobar-te a l'aparador de cadascun dels cellers, de cadascun dels estants, sinó que va més enllà.
Doncs, si et sembla, comencem per la vostra participació, per com sumeu aquest ampli programa d'activitats. hi ha dues ponències que organitzeu vosaltres. Ens expliques què fareu?
Sí, nosaltres acostumem sempre, els darrers anys ja ha sigut així, que teníem espai per fer dues sessions, que li diem, sessions de tast, combinen doncs, això, una presentació i un tast pels assistents. No? En el cas d'aquest any, el que portem és un tema que ja us hem explicat aquí, fa uns mesos. Bueno, de fet, els dos temes els hem tractat una miqueta, perquè parlarem d'una banda de les varietats autòctones recuperades i llavors tindrà presència les denominacions d'origen que han afegit en els seus plecs aquestes varietats i ja estan fent vinificacions. I això d'una banda, que serà una sessió que ens conduirà la periodista i sommelier Sílvia Culell. I això serà el dia, que això sí que no m'acosta que no equivocar-me, el dimarts 4 de febrer, a les 6 de la tarda, a l'espai que es diu Speaker's Corner, tindrà lloc aquesta sessió que li hem posat de nom, Història i singularitat, varietats autòctones recuperades a Catalunya.
Com s'hi pot accedir? Si estàs a la fira, t'hi pots acostar? O
sí,
cal
sí,
invitació,
sí.
Passi?
No cal invitació ni passi, són gratuïtes. El que passa que la gent ha d'entendre que el volum és gran i depèn quins dies hi ha una mica de col·lapse, no? És veritat que hi ha moltíssima varietat i que a la mateixa hora que nosaltres estem fent hi ha altres activitats que s'hi estan fent, eh? Vull dir que opcions n'hi ha. En el nostre cas sí que és presentar-se allà i accedir a dins.
I l'altra ponència?
I l'altra ponència tindrà lloc el dimecres 5 de febrer a les 3, a el que ells anomenen la Sala Príncipe, i llavors serà una sessió del panell de tast oficial de vins de Catalunya, que us els van venir a presentar amb una sessió una mica divertida
pràctica,
aquí,
sí,
abans de l'estiu.
Vam tastar.
Amb l'Anna Gomis, sí, sí, que és la seva responsable. I volem fer una cosa similar que el que vam fer aquí.
Ah, doncs serà divertit.
Sí, perquè l'Anna explicarà, no?, com funciona, per què és tan important, per què ens pot servir tenir una metodologia única, no?, i també servir no tant pels professionals, que també, sinó per la gent que no estem tan avassats o no som, no?, no tenim titulació, ni som enòlegs, ni som aliers, però ens ve de gust detectar una sèrie de característiques en el vi i anar-ho aprenent, no?, mica en mica. Doncs la gràcia del mètode del panell de tast és que tots hi podem accedir, no?
I llavors... Fa respecte, però quan t'hi poses està bé. I déu-n'hi-do, no?, del que te n'en surts.
Sí, llavors la gràcia és que hi haurà una representació dels tastadors que oficialment formen part del panell de tast.
Tots experts.
Sí, amb l'Anna al capdavant, i després l'opció i la gràcia, que és que el públic farà el mateix. Llavors, ells tindran, segurament a la pantalla posarem una mica els resultats de lo que la gent del públic vagi descobrint en aquell vi, d'acord? I després ho posarem en comú amb el que realment surti dels tastadors oficials que hi haurà representats allà.
Es tastaran vins de les 11 DO catalanes o no hi ha temps per tant?
No hi ha temps per tant, perquè és el que diem, per encabir totes aquestes sessions que tot el vi català, tot el vi espanyol, tot el vi del món vol fer, realment et donen una horeta per cada sessió, una hora i escaig, i has d'anar una mica ràpid realment explicant i fent. Però bueno, és un tastet, és una mica el que vam fer aquí també, i també hem de dir que el panell de tast, jo crec que aquest any en parlarem molt, per un motiu que jo crec que ja el vam una mica anunciar, sinó la seva responsable va presentar la seva tesi doctoral sobre això. Llavors hi haurà publicacions sobre el panell de tast, publicacions que poden traslladar-se a altres països, a altres estats, comunitats, que vulguin fer servir aquesta metodologia que expliquem.
El cediu, per dir d'alguna forma, la metodologia.
Sí, els hi explicarem i que ells en puguin fer una adaptació, però creiem que és el que dèiem, no és només per professionals, que també, no?, per una mica unificar, sinó que també per la gent, no?, que no som experts i que volem aprendre, no?, a través de totes les característiques, de tot el grapat de característiques d'aquest vi que estan definits, que ara mateix ara et diria una xifra i se m'han anat, no sé si són 75, crec.
Recordo que eren moltes.
Sí, eren molt, ara t'estic dient 75, no estic segura. Però, clar, doncs això, a través d'aquests 75 tipologies, no?, vas descrivint organolèpticament el vi i pots treure unes conclusions molt interessants, que no és només el que deia, no?, que vas a fer un curs d'un tast i a vegades dius, ostres, jo no sé si trobaré això que m'està dient que he de trobar. Doncs aquí t'estan guiant una miqueta com per veure com ho pots fer-ho.
A banda d'aquestes dues ponències, els dies 3 i 5 de febrer, que si estàs a fira hi pots accedir, també participeu a un parell de taules de debat.
Sí, clar, això ens agrada molt dir-ho, que a vegades, a banda de que nosaltres organitzem, a nosaltres, bueno, clar, hi ha una sèrie d'experts que tenim a l'INCAVI d'enòlegs i experts com són el Xoanel Ordui, que és el cap del Servei de Viticultura, que estarà present amb una sessió que es fa sobre la garnatxa peluda de la mà de Vinyes Domènech, que és el que deies tu, no? Que cada celler fa la seva. No? Clar, Vinyes Domènech, entre els altres vins que té, té el famós Vitaixà, que també va ser el seu aniversari l'any passat, i que és un vi de finca qualificada, a més, i llavors doncs, explicarà tota l'evolució d'aquesta varietat amb la que fa aquest vi, a la garnatxa peluda, llavors comptarà amb la presència del Xoanel Ordui que participarà activament per tota la feina que moltes vegades us hem vingut explicada, les varietats autòctones recuperades. I a banda del Xoan, en una altra de les sessions també participarà l'Enric Bartra, i aquesta és molt interessant, que és un tema que ja l'hem anat tractant molt, sobretot al llarg de l'any passat, per la sequera persistent que no ens cansem de dir que hi ha. Doncs parlarà amb una taula rodona sobre la sequera, els reptes i el que ens espera. Perquè bueno, sembla que aquest any està plovent una miqueta més, però no ens podem confiar.
Una miqueta només.
Una miqueta. Ara ja tocaria un altre cop.
Oi que sí? Oi que sí? I sembla que acabarem aquest gener secs. Aviam què passa. D'altra banda, com dèiem, hi ha un ventall d'activitats amplíssims durant aquests 3 dies tan intensos de Barcelona Wine Week, i també fareu costat altres iniciatives que hi passaran.
Sí, hi ha una iniciativa que no sé si aquí se n'ha fet gaire ressò, però és molt important, i nosaltres intentem ser-hi presents, que és el paper de la dona, no? I de la dona en el vi. Llavors, hi ha el col·lectiu Mujeres del Vino, Dones del Vi, liderat per l'Anne Cannon i amb el suport de la Meritxell Falgueres, fan un acte sempre, és la seva trobada anual, a l'acabar la Wine Week, al vespre, fan una trobada al Palau de Pedralbes, on totes les elaboradores que estan associades, bueno, no són associació exactament, però de moment és col·lectiu, ben aviat seran associació, però porten molts anys participant i explicant la bona feina que fa les dones, tots els papers que hi juguen en l'elaboració del vi, i fan una trobada on normalment doncs, des de l'INCAVI sempre els hi donem suport i estem presents. La gràcia també aquest any, enguany, és que han creat uns premis que es diuen Isabel Mijares, que és la considerada, a veure, espero no equivocar-me, la primera enòloga espanyola, i faran un premi amb aquests noms, la família ha estat d'acord i això, i llavors bueno, premiaran doncs, la millor enòloga, la millor sommelier, la millor viticultora, entre altres premis també bastant lligats a la comunicació del vi, i també hi participarem, bueno, el director participarà lliure en un dels premis.
Aquestes són activitats que tenen lloc durant aquests 3 dies de Barcelona Wine Week, però si et sembla anem als pavellons d'aquesta Barcelona Wine Week. Trepitgem moqueta, que tu deies. Explica'ns de què anirà l'estant de l'INCAVI, que suposo que en cada convocatòria es busca tematitzar-lo de manera diferent.
Bueno, és una novetat. De fet, nosaltres no havíem estat presents mai en un estant.
És la primera vegada que anem
a l'estant. És la primera vegada, o sigui, que amb més
novetat.
Motiu... Sí, novetat. aquest any, doncs per això, perquè hi ha hagut un creixement de superfície i ens han ofert la possibilitat de que hi siguéssim presents, no? Llavors anem de la mà amb Prodeca i tindrem un estant que hem volgut que sigui dels vins de finca qualificada. Estarem molt a prop de l'entrada, al passadís central del pavelló 8, al costat d'on estan totes les denominacions d'origen. Llavors tindrem exposats els vins de finca qualificada. Hi haurà una persona que donarà la informació a la gent que hi passi, que l'estigui interessada, i després, si s'apunten, hi haurà unes determinades hores del dia que es podran fer tastos d'aquests vins, i amb la Sílvia Colell també, que ens ajudarà a poder explicar aquest projecte i perquè nosaltres li donem aquest caire i aquesta importància.
És un projecte que té pocs anyets de vida i que cada any va sumant nous vins, però mica a mica, no?
Mica a mica. És, bueno, els vins de finca qualificada és un projecte per donar qualitat i comunicar aquesta qualitat a tots els consumidors i que el vi català guanyi en prestigi. I ens agrada dir que és un projecte que no aposta només pels vins que hi formin part, que en aquest cas ara mateix n'hi ha 19 vins de 6 denominacions d'origen diferents, sinó que ens agrada explicar que és un projecte que en el moment que l'expliquem, que en el moment que podem anar a l'estranger a parlar-ne o que ens venen a preguntar, estem parlant de que hi ha un nivell de vi català molt important i que és una categoria que ens agrada destacar, que són cellers i terroirs molt concrets. Bueno, han de tenir uns requisits molt importants, que si vols te'ls esmento, però no sé com anem de temps. Però...
Pots entrar-hi per fer-nos una idea del nivell que s'exigeix?
Sí, pues perquè ho tinguin així els oients present. Cal tenir una antiguitat mínima de 10 anys en el registre d'una denominació d'origen. O sigui, 10 anys d'estar present a la denominació. Un rendiment de producció en vinya d'un 15% establert per la DO. I una nota superior del comitè de tast, cada DO té un comitè de tast, doncs ha de tenir una nota superior d'aquest comitè. A més, el propietari d'aquestes vinyes ha de coincidir amb el del celler i l'elaboració del vi s'ha de fer en un celler situat a la mateixa finca o en les proximitats. Després també el vi que s'elabora s'ha de produir en un entorn específic amb les seves pròpies característiques edàfiques i microclimàtiques. I, per últim, el celler ha de comptar amb una trajectòria de prestigi i qualitat en el mercat per un període de 10 anys o més. Un punt molt important, no?, i que costa... A vegades hi ha gent que està disposada a anar-hi o que tu, o fins i tot des de l'Incavi, tenim idees d'alguns vins que dius, ostres, aquest hauria de formar part, no? Hauríem de parlar amb ells i explicar-los com seria d'important que entressin. Però, clar, tots aquests requisits no és fàcil complir-los. I, per exemple, hi ha tot el tema de la traçabilitat específica en tota la cadena de producció i a la comercialització i a vegades doncs, un vi que en ment dius, ostres, entrarà segur, després et trobes que no és possible perquè, bueno, perquè és difícil de complir tot.
Quants vins deies que hi ha ara de finca qualificada?
Sí, ara n'hi ha 19.
19 vins.
19 de 6 denominacions d'origen diferents. I, clar, si fem la carta als Reis o ens agrada parlar que aquest projecte parla de tot el vi català, ens agradaria que en el futur totes les DOs tinguessin un vi de finca qualificada.
I uns quants d'aquests 19 són penedesencs.
Sí.
Cosa que ens alegra.
Sí, un bon gruix, sí.
Cita destacadíssima, tot el sector hi serà i voldrà ser del 3 al 5 de febrer a Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc, de 10 a 7 i el darrer dia només de 10 a 5, Barcelona Wine Week. Avui la idea era anar de fires, hem començat per la fira amb majúscules, però també sereu al Trufòrum.
Sí. A banda de la Wine Week, a veure, que és el lloc on s'hi ha d'estar, ens agrada estar també molt a prop de la gent, del consumidor final, i hi ha fires molt destacades del calendari català, gastronòmiques també, no?, per lligar-ho amb... No veiem... O sigui, sempre ho veiem que el vi i la gastronomia han d'anar de la mà, i ens agrada que així sigui. I el Trufòrum a Osona és una de les apostes que fa anys que hi som presents i aquest any ens agrada destacar una miqueta perquè, si us en recordeu, fa un parell de mesos vam estar al Festival Most presentant el documental Arqueòlegs de la Vinya que explicava la història de recuperació i troballa d'uns ceps, no?, a la comarca d'Osona, entre d'altres, també.
Sí, recordo que vam entrevistar el creador, el que va instigar... Aquesta recerca, l'Eugeni, sí, vam parlar per telèfon una estoneta.
Doncs clar, aquí vam fer aquesta trobada, taula rodona i passi del documental, que a més vam portar-se un premi en el Festival Most. Doncs ara al Trufòrum farem el mateix. Fem una jornada on es pot tornar a veure aquest documental i també allà el que passa que se'ns centrarà la taula rodona una mica en el territori, no?, per explicar com és important per ells que realment s'ha trobat vinya i que es pogués recuperar aquest cultiu allà. Que tu fas una mica, penses i dius, ostres, jo allà ja no m'imagino, vius un enc, no? No t'ho penses gaire, no? Doncs, ostres, amb aquesta intenció, doncs, tot el Consell Comarcal i tot el territori doncs, estarà una mica present per explicar com és important per ells aquesta troballa. I nosaltres hi serem presents amb la Carme Domingo, que explicarà pues, la recerca de varietats a l'Incavi i, en aquest cas, com està el tema en concret a Osona. Perquè recordem que el punt on s'acaba aquell documental, sense fer spoiler, és que s'han plantat, llavors s'haurà d'esperar, no? Però bueno, ens podrà explicar el punt en què es troben aquestes vinyes replantades a veure a l'espera de que evolucionin.
I l'última fira que no us perdreu és la Candelera.
Això mateix, la Candelera ja fa anys que també col·laborem amb ells a Molins de Rei. I us ho explicant també per una cosa curiosa, any rere any el que fem és triar, havíem fet les denominacions, perquè ja fa molts anys que hi portem l'Incavi, la nostra expertesa o els nostres fem un tast de vi també, i llavors parlàvem de les denominacions, però enguany el que fem, i fa uns anys que ho fem, és parlar de varietats. Cada any triem una varietat i aquest any ens agrada dir-ho aquí, que és el Xarel·lo, la varietat de la
varietat insígnia del Penedès.
Això
de la
mateix.
Del Penedès, fantàstic.
I llavors els hi expliquem a tots els que hi vagin. La Fira de la Candelera és una fira que està realment molt plena de gent, molts visitants, i ens agrada perquè hi haurà un espai que explicarà com és aquesta varietat i un tast també dirigit pel d'Enric Bartra.
Quins dies se celebra?
Doncs és el cap de setmana primer de febrer. Val? Ara el dissabte és 8-9, em sembla, i estarem allà.
Fantàstic. Doncs que vagi molt bé la Barcelona Wine Week, el Trofòrum i aquesta Fira de la Candelera. Gràcies, Laia González.
Molt bé, gràcies a vosaltres. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck.
I una cançó que s'escau per acomiadar la Laia i tancar aquesta segona hora és aquesta Red Wine Supernova de Chapel Roan.